Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest divendres, 7 de novembre de 2025. És divendres, som a les portes del cap de setmana, brilla el sol, què més voleu? I per acabar-ho de rodonir, si voleu, us acompanyem des d'ara i fins les 12 a l'antena del Penedès en xarxa. Tot l'equip a punt, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. I des d'aquí us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Al llarg d'aquest matí seran moltes més les veus que escoltareu, perquè d'aquí uns minuts s'hi suma el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens porta la meteo pel cap de setmana. Tot seguit els esports, amb una prèvia dels partits d'hoquei i futbol més destacats i l'entrevista avui amb el vendrellenc Edgar Cavaques, acabat de proclamar campió del món de patinatge artístic a Pequí. A 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el Flash. I a partir de 9:45, amb la Clara Cols, recorrerem els escenaris teatrals del país per fer recomanacions. A les 10:06 obrim la segona hora amb l'entrevista i us proposem una lectura, i és que l'escriptor calafellenc Albert Pijuan ha tret el seu darrer llibre, que es titula Pel carril del mig, a càrrec de l'editorial La Segona Perifèria. Avui ens acompanyarà. A 10:45, de nou l'actualitat, alt i baix penedesenca, en primer pla, en aquests 5 minuts de flash informatiu. I a l'agenda al detall d'aquest divendres, dues propostes. L'Obrim Vi, aquest programa innovador que ha engegat l'Ajuntament de Vilafranca per impulsar els microcellers. En parlem amb la cap del Servei de Promoció Econòmica, Rosa Figueres, i el Suncine, el festival de cinema ambiental més antic del món, que ha arribat per tercera edició consecutiva a Calafell. En parlarem amb Aaron Marcos, regidor d'Ecologia Urbana de Calafell. Aquestes són les dues recomanacions que us fem aquest divendres, però podeu recuperar el podcast de l'Agenda Cultural de dijous, on hi són totes. A les 11:06... cinema amb Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Comentarem aquest inici del 14è Mos Festival i les grans estrenes que arriben a la pantalla, a banda d'estrenes també destacades al Mos Festival. A 11:45, última cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius, que ens porten ja a l'última hora i alguna previsió de cap de setmana en aquest darrer flash. I és divendres, acabarem amb Territori Penedès, on avui coneixerem la festa de la fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Després de l'episodi de pluja de dijous, avui ens hem llevat amb un dia radiant, amb el sol brillant, però seguirà així el cap de setmana. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Deixem enrere aquest episodi de pluges que vam tenir ahir, que va escombrar tot el país de sud a nord, de forma general, i que localment va deixar alguns registres destacables. I avui comencem el divendres amb una altra cara, amb moltes més estones de sol, temperatures similars a les d'ahir. Per tant, si no heu sortit de casa, abrigueu-vos, perquè la sensació de fresca o fred és fins i tot accentuada. I serà un divendres, això, marcat per aquestes nuvolades anecdòtiques, però amb el domini majoritari del sol. A partir de demà haurem d'estar pendents perquè ens arriba novament un canvi sobretot a partir del matí. No creiem que sigui tan destacable com el de dijous, però podria regar novament bona part del territori en forma d'aiguats o de plugims dèbils i amb unes temperatures que al matí doncs, seran relativament fresques. A la tarda, tot plegat, s'aniran retirant. Encara mantindrem aquestes nuvolades, per tant, els núvols podrien fer una mica el ronso i amb unes temperatures màximes que baixaran. Per tant, notarem aquesta baixada de les temperatures a partir de demà i de diumenge, quan tindrem una jornada molt més assolellada. L'absència de núvols farà que puguin baixar més aquestes temperatures i que fins i tot el fred sigui dominant a bona part de Catalunya. I les temperatures, quan tocaran fons, serà a partir de dilluns. Per tant, haurem d'estar pendents perquè dilluns sí que podríem tenir un dia bastant fred, de tardor avançada, un hivern que de mica en mica ja va triant el nas, per tant, sembla que ja podríem dir que el canvi d'armari és definitiu, i tot plegat sense precipitacions, amb un temps molt més estable, però amb aquesta baixada notable de les temperatures, que ja ho notarem aquest cap de setmana. Això és tot, bon cap de setmana.
Gràcies, Marc, bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Els esports d'aquest divendres 7 de novembre comencen amb una prèvia del més destacat d'hoquei i futbol del cap de setmana a càrrec del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem, doncs, parlant de l'hoquei patins. Aquest cap de setmana no hi ha hoquei lliga per la majoria dels equips que tenen compromisos europeus. És el cas del Noia Freixenet, que demà dissabte debuta a la Europe Cup davant Alcaldes a l'anada dels vuitens de final. El partit serà a les 8 del vespre. Mitja hora més tard, a 8:45, serà el torn del Calafell, també a la Europe Cup. En aquest cas, els del Baix Penedès visitaran a l'anada dels vuitens el Dinan Quebert francès. On si hi ha lliga és a Vilafranca i al Vendrell pel que fa a l'hoquei patins aquest cap de setmana. Quarta jornada de l'hoquei lliga Plata Sud, la segona lliga de l'hoquei patins nacional. Pati Vilafranca, Club Patín Alcobendas, aquest dissabte a 6:45 de la tarda i Vendrell Olot, en aquest cas a 8:45, també dissabte. I pel que fa al futbol, a la lliga Elit, Sabadell B, Futbol Club Vilafranca, el diumenge en horari entre matí i migdia, a 12:45, un Vilafranca que arriba després d'aconseguir la primera victòria de la temporada davant el Júpiter. Després d'un inici regular de Lliga, veurem si el de cap penedesenc aconsegueix novament els 3 punts i comença a escalar posicions. I l'entrevista dels esports d'avui, divendres 7 de novembre, la dedicarem a parlar de patinatge artístic perquè el vendrellenc Edgar Cavaques, com comentaves, Sílvia, s'ha proclamat campió del món al Mundial de Pequín amb l'artístic skating Cunit. Per saber-ne més, anem fins a Domenys Ràdio. Allà ens espera la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, doncs així és, una gran notícia i per això tenim el protagonista, l'Edgar. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, la veritat és que amb una mica de son perquè encara no m'acostumo a l'hora d'aquí, però molt bé.
Encara tens el jet lag, no?
Sí, sí, la veritat que sí.
Escolta, primer de tot, enhorabona. per aquesta gran fita i t'haig de preguntar, com et sents?
Bueno, la veritat que em sento, encara no acabo d'assumir aquesta fita, perquè al final es diu molt ràpid, però ser campió del món no és algú que pugui passar cada dia.
Explica'ns, perquè ja fèiem, abans d'acabar la temporada anterior de ràdio, ja comentàvem que aniríeu a Pequín. Explica'm les sensacions. Vas anar a Pequín i què? Com va ser?
Bueno, una vegada vam arribar a Pequín, després de tantes hores de vol, pues, la veritat que va ser una sensació molt rara, perquè era un altre clima, un altre ambient. Era tot molt diferent aquí, la veritat que acostumar-se ja ens va costar un dia o dos, però és molt bé, és brutal, la veritat que és brutal.
Vau poder veure una mica Pequín o no? O directament ja us vau concentrar pel que anàveu?
Bueno, concentrats havíem d'estar igualment durant tota la setmana i durant tot l'any, perquè havíem d'arribar allà, fins allà, i sí, vam visitar sobretot tres llocs emblemàtics d'allà de Pequín, com la Muralla Xina, el Palau de Siu i el Palau del Cel, que al final són tres llocs emblemàtics de Pequín, i ho vam visitar abans de començar a concentrar-se del tot en el campionat, que va ser els tres primers dies que vam arribar a Pequín.
Uh-huh. Et va impressionar la ciutat?
Sí, la veritat que la ciutat és espectacular, és molt diferent a el que hi ha aquí i el tipus de gent també és molt diferent, molt diferent.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Vale, arribeu allà i què va passar?
Bueno, quan vam arribar allà, pues, vam estar uns dies, els dos primers dies, pues, visita i adaptació, i després vam començar amb entrenaments extras allà a Xina per poder mantindre la forma amb la que estàvem.
Uh-huh.
I durant 4 dies el show o el grup petit, que és el meu, vam estar fent entrenos extras, i el grup júnior va fer només 2, perquè ja competien abans, llavors una vegada el Gito va competir al grup júnior, pues, vam anar al pavelló a veure'ls competir, perquè al final també són del mateix club, són companys nostres, i havíem d'animar-los el màxim possible, tant al grup júnior com al quartet júnior.
Uh-huh. I què més? Explica'ns.
Bueno, també després dels grups júniors, un dia després havíem de competir en altres, i el quartet Vortex, que és el quartet gran, que primer competia en ells al migdia tarda i després ja competia en altres, que al final eren més nervis que tenien perquè també són companys nostres i al final, vulguis o no, és gent amb la que comparteixes dia a dia moltes hores i et fiques nerviós també. I la veritat que va arribar el moment de competir en altres i ho vam disfrutar i ho vam saber executar com s'havia d'executar.
Uh-huh.
I després res, el dia següent, per la nit vam celebrar una mica i el dia següent, pues, un grup de gent que no es quedava allà de visita ens vam tornar cap aquí i ens va tocar fer unes 27 hores de viatge.
Déu-n'hi-do. Escolta, Edgar, el moment del vostre torn. Nervis?
Bueno, la veritat és que vam tenir més nervis per als nostres companys que no nosaltres mateixos, perquè al final és algo que fem dia rere dia i que sabíem fer les obres. Llavors, jo, per exemple, des del meu punt personal, jo vaig estar més nerviós al campionat d'Europa que no passarà al Mundial. Sabíem que havíem de fer el millor possible i al final està concentrat i els nervis jo no els vaig notar gaire. Ho vaig notar els nervis quan vam arribar a Pequín, però no els vaig notar al moment de sortir a la pista.
Déu-n'hi-do. I amb quin show anàveu?
Bueno, anàvem a representar la nostra coreografia d'aquest any, que és O Fortuna, que som els del grup petit de Cunit, i que és un grup de gent espectacular i al final pues, campions de tot.
I quan us diuen que heu estat els millors, què et passa pel cap?
Bueno, la veritat que en el moment de quan vam estar esperant la puntuació, perquè a sobre érem els últims en participar, que tancàvem naltros al campionat de la nostra categoria, quan ens van donar la puntuació i veiem que ens col·locaven primers definitius, al principi no arribava a assimilar que érem campions del món. Quan vam sortir del Kissenkrai, que és on esperem la puntuació, llavors va ser quan pel cap se'm va passar tot el que havíem treballat durant l'any i personalment jo durant tota la meva vida per arribar fins a aquest moment. I la veritat que no... O sigui, ja encara em costa assimilar el que vam fer i el que hem aconseguit.
Has pogut veure el moment de l'actuació?
Sí, el vídeo ens va arribar just després de matinar en altres, me'l van enviar, i una captura de pantalla, perquè al final no sé si hem aconseguit algun vídeo gravat des d'allà, però el que és gravar la pantalla sí que ho han fet i ens ho han enviat. I la veritat que ho hem vist, i amb petites coses encara que es podrien haver arreglat, però que al final doncs ho hem fet bé, no han hagut fallos bastant importants i ens hem consolidat d'aquesta manera campions del món.
Uh-huh. Havíeu vist els vostres contrincants?
No, la veritat que no, perquè bueno, mitja hora abans de competir en altres ja hem de, o abans, hem de començar a escalfar i concentrar-nos, perquè al final és el campionat més important del patinatge i ens hem de concentrar al màxim. Llavors, no mirem els nostres contrincants més que res, perquè tampoc ens afecti tant. Uh-huh. Llavors, ens hem de preocupar en el que fem nosaltres, ens ha de donar igual el que fa la resta i hem de fer el millor que podem.
I després, heu vist algun vídeo o no?
Dels contrincants, la veritat que alguna part hem vist, però no sencer no m'he vist cap.
Uh-huh. Era el teu somni ser campió del món? Ho has aconseguit? Ara què?
Bueno, ara ja la setmana que ve me'n vaig a la Copa d'Europa a Portugal individualment, amb la modalitat de solo dance. I, bueno, en grup show ho hem aconseguit tot, la veritat, i l'objectiu en grup és seguir, intentar mantenir aquesta posició que tenim, que és, ja l'any passat van ser campions de tot, aquest any hem tornat a ser campions de tot i volem seguir mantenint el títol de ser campions de tot. Uh-huh. Llavors, a nivell de grup és això, i a nivell individual pues, intentar superar-me dia rere dia i a veure si algun dia puc arribar també lluny individualment. Al final, una Copa d'Europa no és que sigui res, però que també és molt important, però encara em queda un campionat europeu oficial que també m'agradaria arribar individualment.
Creus que és viable?
Bueno, no sé si és viable o no, però jo ho he de treballar al màxim com estic fent i seguir millorant dia rere dia amb el meu entrenador Òscar Molins.
Edgar, això obre portes? Perquè ja vam comentar, diria que el mes de maig o juny, que és una categoria esportiva complexa i minoritària.
Sí, sí, totalment. Portes sí que obre, o sigui, no és que obri, sinó que et facilita si jo em vull dedicar a ser entrenador de patinatge, per exemple, o coreògraf, el ser campió del món, encara que sigui en show, ja ja si la gent ho sap i coneix, la veritat que et dona un nom a tu a nivell personal. Llavors, si tu tens un nom al món del patinatge, segurament ens contactin amb tu. Llavors, són portes que s'obren.
Clar, això és una gran fita, com dèiem al principi. Ser campió del món no deu ser gens fàcil. No sé si coneixes altres.
Sí, dins del meu grup, per exemple, està el Pau García, que a nivell individual a la modalitat de lliure és 5 vegades campió del món i les 5 vegades ha sigut seguides. I la resta del meu grup ja va ser campió del món en grup l'any passat i tot, la gran majoria són mundialistes des de fa temps. Llavors, dins del meu club mateix, el meu entrenador també ha sigut mundialista i tinc amics que són mundialistes i campions del món, també, a part.
Uh-huh.
O sigui que estic convivint gairebé sempre amb mundialistes i la veritat que ara puc dir que sóc un mes.
Com canvia, la pel·lícula?
Sí, sí, i tant, la veritat que és una cosa que he somiat des de ben petit, llavors encara estic una mica emocionat, perquè al final que ser campió del món no és algo normal.
Què els diries a les persones, als nois, a les noies, que hagin vist el que s'ha aconseguit i que diguin jo vull arribar a X meta?
Bueno, jo el meu consell és que no s'han d'obsessionar en algú, perquè al final obsessionar-se molt amb algo és molt dolent, i que no has de tindre l'objectiu d'arribar a un mundial. O sigui, has d'anar pas per pas, t'has d'anar superant a poc a poc i no intentar anar directament fins allà dalt. Al final, jo el que he fet a la meva vida és anar agafant objectius petits i a mesura d'aconseguir aquests objectius petits he aconseguit arribar on estic ara, que és a dalt de tot. Però que res és impossible. Jo de petit somiava amb arribar a un mundial i és això, a vegades tu no et pots rendir mai. No, és un esport que no pots deixar la tovallola, no la pots llançar a la tovallola. Llavors has de ser persistent i has de ser lluitador. Al final, si lluites, les coses les aconsegueixes i tot és possible en aquesta vida. Llavors, la meva recomanació és que lluitin, que siguin avançant individualment i que no llencin la tovallola.
Doncs ens quedem amb això, Edgar Cavacas, campió del món, vendrellenc. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i de part de tot l'equip, enhorabona per aquest gran triomf.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. La multitudinària jornada de salut mental i inclusió a l'Alt Penedès aborda bones pràctiques en l'àmbit laboral i ofereix espai per la reflexió sobre l'oci inclusiu. Organitzada per la Taula per la Salut Mental, la jornada té lloc durant aquest matí de dijous a una sala d'actes de l'Escorxador completament plena, sota el títol Salut Mental i Inclusió
a l'Alt Penedès. Després de la benvinguda institucional a càrrec del president de l'àrea d'atenció a les persones del Consell Comarcal, Jordi Bosch, i la presidenta del Turó Salut Mental, Rosa Colomer, la jornada començava amb la ponència Transformant serveis, respectant drets, al camí dels Quality Rights, a càrrec de Tècnics de Salut Mental Catalunya. Quality Rights és un instrument que posa a disposició tot un seguit d'eines per transformar actituds i pràctiques en salut mental, amb el propòsit de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món, des d'un enfocament participatiu. Tot seguit, dues taules rodones posaven el focus, en primer lloc, sobre l'oci inclusiu i, en segon, sobre bones pràctiques en l'àmbit laboral. El proper dijous 13 de novembre, Corpinat presentarà el seu projecte davant del teixit empresarial català a la seu de Pimec, amb motiu de la incorporació de la marca col·lectiva a la patronal de la petita i mitjana empresa. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, presidirà l'acte en què intervindran el president de Corpinat, Pere Llopart, i el president de Pimec, Antoni Canyete. En el decurs de l'acte, els assistents podran gaudir d'un tast professional d'escomosos Corpinat, que comptarà amb la participació dels responsables dels cellers. Els xics del cor de Cunit alcen la veu per l'eliminació del seu local d'assaig. Els membres de la coral Arrels de Cunit, que porta 35 anys reunint amants de la música per fer comunitat, es troben actualment en una situació complicada i assenyalen que l'Ajuntament els ha retirat el local on assajaven habitualment i ara s'han de traslladar a l'església, que segons ells no reuneix les condicions necessàries per un assaig correcte. Fa una dècada que l'entitat assajava sense problema al casal de la gent gran, però les obres al casal municipal han obligat a reubicar totes les entitats que hi tenen seu i la coral Arrels ha estat una d'elles. Aquest dissabte i diumenge, dies 8 i 9 de novembre, Sant Pere Molanta viurà la seva festa del most. L'activitat central serà de nou el sopar a la sala, dissabte a partir de les 9 de la nit, servit pel restaurant La Posada. Després del sopar hi haurà espectacle de cabaret i ball amb Ulisses i Xevi. Abans, el mateix dissabte 8 de novembre, a les 9 del matí, sortirà des de la sala una caminada popular. Es continuarà fins al Pi de la Serreta i s'acabarà al camp de futbol. En arribar al camp de futbol es programa una botifarrada. Els tiquets es podran comprar a l'arribada al preu de 3 euros. Aquesta és una activitat organitzada pel grup de joves. I per acabar, dins de la 35a roda de teatre de l'Alt Penedès, el diumenge es representarà l'obra Can Carbassa, de la companyia Atrezzo, a 6:45 de la tarda i amb donatius per la Marató.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 9:45. Els divendres, quan parlem de teatre, tenim una cicerona molt i molt bona, és la Clara Cols, amb la qual recorrem escenaris d'aquest país buscant el bo i millor per fer-vos propostes que gaudiu. Clara, bon dia.
Molt bon dia. Carai, quina presentació.
Quina
pressió, eh? No, a veure, jo amb tota la humilitat us proposo cosetes que és super subjectiu. Vull dir que al final això cadascú...
Home, però hi ha uns coneixements aquí, una carrera i un saber fer,
bueno,
que avalen
la tria.
Avalen la tria. Comencem amb els petits, amb una proposta que es diu El Petit.
Sí, que és un festival que té lloc ara durant 15 dies, del 15 al 30 de novembre. Es diu El Petit i és la 21a edició. I això té lloc a 11 ciutats del territori. I, de fet, no només a casa nostra, eh? També hi ha alguna també hi ha coses a Madrid, a València. Vull dir que és un festival que es desplaça molt. I són propostes per un públic, el públic de 0 a 5 anys, que és un públic molt concret, no? Perquè realment hi ha propostes molt, molt interessants, a vegades ho comentem, i no, que barreja molt la cosa més visual, vull dir, una cosa més sensorial. I s'uneixen en aquest festival que es diu El Petit, que ja us dic, ja té 20, 21 anys, vull dir que ja té una trajectòria més que consolidada, i a més de 30 espais ofereixen una programació internacional i nacional d'alta qualitat. Són fidels del compromís amb la primera infància i ofereixen experiències immersives i contemporànies que obren espais per imaginar, experimentar i relacionar-se. Doncs companyies que a vegades n'hem parlat, com Engruna Teatre, Lagunart, Electrico 28, Teatre Nu i moltes més, que us proposen d'això diferents espectacles. De fet, a la seva web és molt intuïtiva. Vaig estar xafardejant l'altre dia i ràpidament podeu seleccionar quina ciutat, quina zona, i allà de seguida us surten les diferents propostes i molt ben explicat de què va i per quines edats estan pensades. I a banda d'això, també hi ha tota una secció, tot un espai per tallers, per diferents activitats, inclús algunes instal·lacions que complementen aquesta programació més de sala. A més, proposen també, impulsen una trobada, que és la desena Encontre Internacional d'Arts per a la Primera Infància, del 20 al 23 de novembre, que és un espai de pensament i diàleg obert a artistes i professionals de l'educació, la salut, la cultura i l'acció social d'arreu del món. De fet, ells aquest any, enguany, el seu lema del festival és Teixim, amb aquesta voluntat, no, de teixir, d'ajuntar diferents, no, d'alguna manera de trobar-se diferents persones d'àmbits diferents per trobar aquest camí conjunt de cara a utilitzar les arts escèniques també per anar més enllà, no? No només que sigui una experiència artística, que en això ja té prou valor, però sinó també això a nivell de salut, què pot oferir en aquests petits espectadors el teatre i les arts escèniques. Hi ha un projecte molt interessant que du també a terme el festival, que es diu Art i Centres Penitenciaris, que això té lloc més enllà de les pròpies dates del festival, que és un projecte del festival El Petit i del Centre de Creació La Sala, amb el qual volen enfortir els llaços familiars entre infants i mares i pares privats de llibertat, a través de l'art dins i fora de les presons. Aquest projecte va començar l'any 2021 amb dos centres penitenciaris i ara s'ha ampliat per incloure més presons el 2024. Vull dir que realment és una mirada molt transversal al que és el fet artístic i utilitza això, realment l'eina de canvi social que pot suposar un espectacle, aquesta cosa de sortir i més, no? Ja el teatre en si ja és una cosa d'evadir-se, de sortir de la teva pròpia realitat.
I aquesta edat més, no? Els inputs es multipliquen per 25.
Sí, sí, tant i tant, no? Sempre, ara hi ha tot un, també tot un tema, no?, de les pantalles amb aquestes edats, no? Tant que sí, sempre s'ha de utilitzar amb cura, no?, a totes les edats, però justament diuen que de 0 a 5, no?, que és quan, no?, creem les interaccions, com ens relacionem, com... I és molt important, i clar, imagineu-vos tot el que pot donar un espectacle o un taller teatral o... obrir en aquestes criatures i també a les famílies, perquè al final, en acompanyar la criatura, també el familiar entra en un món, no, que a vegades com a adult dius, ja està, jo no he d'entrar en aquestes coses tan imaginatives, i doncs encara més, no, entres amb propostes per nens molt petits i de cop potser ets tu el que viatges més enllà, no?
Sí, perquè a través de la seva mirada i de les seves reaccions tu també ho vius.
Exacte.
Intensament.
Sí, sí.
I és molt xulo.
I potser connectes també amb tu quan eres petit, no? Perquè hi ha certes coses que... Hi ha un punt en què ja està, ja m'he fet gran i de cop poder, amb l'excusa d'acompanyar un petit de casa, deixar-te endur per les sensacions i les emocions d'aquell moment també, evidentment, és preciós.
El fill de puta em demana que plori.
Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no están.
Toca otra vez, viejo perdedor. Haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel.
Deixem aquesta primera infància i posem el focus en els millennials.
Exacte, sí, sí, el Teatre Lliure recupera una... De fet, és un projecte prou peculiar, a veure si us l'explico bé. Recupera tres obres del Miquel Masfiol, que de fet es van poder veure, es van estrenar en sales de proximitat. Són tres obres que conjuntament formen la trilogia de la condició millennial. I aquest dramaturg, aquest creador mallorquí, el que ha fet és agafar tres clàssics, que són el Càndid, Werther i Els Miserables, Els ha passat pel sedàs de les neovarietés. Diuen demà Miquel Masfiol, que és un irreverent autor i director, i una miqueta tot això perquè ho fa, doncs, per parlar dels anhels, les dificultats i les contradiccions de la seva generació. És tot amb molta comicitat, si veieu els vídeos, els teasers que hi ha publicats per xarxes, juguen molt amb molta comicitat, se'n riuen molt també d'ells mateixos. I una miqueta són tres obres que les podeu veure, es van estrenar en diferents, o sigui, es van estrenar separadament, inclús tenen el repartiment és diferent, una obra de l'altra. Però que es poden veure conjuntament al Teatre Lliure durant del 5 al 16 de novembre, i llavors hi han de dimecres a divendres es pot veure primer una, després l'altra, diguéssim, no? I a més una setmana, diguéssim, el dimecres és una, però la setmana següent el dimecres és una altra, perquè no li quedi allò el mal dia a la mateixa obra. Llavors, entre setmana podeu veure-les independentment, però si voleu anar a jugar fort, al cap de setmana fan tota la marató i podeu veure les tres obres seguides, la qual cosa ja és un festival total. Vas allà i passes tota la tarda veient aquestes tres bogeries. En una, un jove optimista il·lustrat, embafat per una indigesta ingestió d'eslògans motivacionals. En la segona, una jove individualista romàntica enfrontada a la mercantilització de la tristesa. I finalment, uns joves que intenten fer una revolta col·lectiva apaivagats pels cants de sirena i les promeses d'èxit, fama i riquesa de la cultura mainstream. Aquesta última es va poder veure aquí a Vilafranca, Els Miserables. Miquel Masfiol agafa això, agafa a partir de Voltaire, de Càndid o l'Optimisme, també agafa Goethe, de Les penes del jove Werther, i agafa Víctor Hugo, Els Miserables, i amb aquestes tres obres clàssiques, a més de l'època, no?, del romanticisme, també primer de la il·lustració, una mica dels fonaments del que és la cultura europea, no?, en teoria, que ara s'està una mica allò... Esfilagarsant, no?
Frontolla, sí.
Però agafa aquests referents literaris i en fa aquesta relectura en clau contemporaníssima i us la podeu veure tota allà, al Teatre Lliure.
Amb una posta en escena molt cuidada, no? Molt visual, molt d'aquesta generació, molt de pantalla.
Sí. A més, explicaven que, clar, les fan les tres al mateix espai, amb la qual cosa han hagut d'unificar també els espais escènics, d'alguna manera, per poder conviure les tres obres. Vull dir que també hi ha hagut aquí una combinació interessant de les tres propostes, i vistes totes, doncs és una bona manera de veure aquestes propostes de gent jove que està... Miquel Masfiol ara mateix està treballant molt a l'escena catalana i a més també reivindicar una miqueta d'on van sortir aquestes propostes, no? Perquè ara les podem veure al Lliure, que està molt bé, no?, que aquests espais grans també reivindiquin i es facin seus aquests projectes, que al final van sortir gràcies a l'aposta i al compromís de sales de proximitat que s'arrisquen molt més, no?, que sempre és aquesta figura, no?, que evidentment un Teatre Lliure ja no arrisca tant, no?, perquè ja té allà darrere una estructura que es pot permetre aquests experiments. Però aquestes obres van sortir, doncs, del Teatre Tantarantana, que va apostar, ells tenen el Cicló, que és un cicle ja fa bastants anys, que aposten per companyies molt joves, que realment no coneix ningú, i aposten per aquestes propostes, i dues es van veure al Tantarantana, i la tercera es va veure a la Badabadoc, també una sala de proximitat que aposta fort per aquestes propostes, que algunes de cop això agafen una embolada que... Clar, poden saltar amb un Lliure o inclús amb un Teatre Nacional o poden fer circuit ja amb sales comercials, però reivindicar molt la figura d'aquesta primera peça, no? Aquest primer graó, que al final són les sales que tenim menys ajudes, també per dimensió, que hem d'una mica de salvar els mobles i justament també hem de... som la porta d'entrada per aquestes companyies que, clar, el públic tampoc les coneix. Ara aquí al Lliure, no?, tothom potser ja hi anirà més, diu, home, si ho fan al Lliure, no?
Segell de qualitat, de garantia, sí.
Però, clar, allà al Tantarantana és més difícil que la gent s'arrisqui amb gent que... amb companyies desconegudes, no? Per tant, l'aposta que fan les sales de proximitat és molt, molt important. I aprofitar per comentar-vos que justament aquestes sales de proximitat que ens ajuntem, no?, sota el paraigua d'un Teatre Batega...
També hi ha la Flyher, no?
Exacte, hi ha una convocatòria de textos i projectes que una miqueta... a mi m'agrada explicar-ho perquè és bonic, que explica una mica com ens relacionem entre nosaltres, no? Perquè lluny de competir, perquè al final som sales petites amb uns productes prou similars, amb una experiència similar i amb un públic que hem de compartir bastant, però que lluny d'això no competim entre nosaltres, sinó que inclús ens ajuntem per fer una convocatòria comuna en què demanem a la gent, presenteu tots els projectes i conjuntament els veiem, i llavors cadascú tria què agafa, què no. Però quan ho vam, perquè a vegades passava que cada sala rebia projectes diferents, no? I a vegades veies, ens arribava un projecte a la Flaixa i dèiem, hosti, és molt xulo, però és que aquí no hi caben, o és que per dimensions o per estil, això aniria molt bé al Maldà, això quedaria molt bé al Tantarantana, i vam dir, doncs per què no ens ajuntem i directament fem això? I primer vam pensar, calla, que igual hi ha una obra molt xula i tothom la voldrà, no? Doncs no està passant això, és el sisè cop que hi ha, que fem aquesta convocatòria, i realment hi ha una cosa de treball comunitari que és molt, molt interessant. I ara l'hem tancada i estem llegint, de fet ara estem en ple procés de lectura d'aquests. Nosaltres tenim més de 100 propostes sobre la taula.
Més 100, de 100?
100 textos, i llavors a principis d'any publicarem a veure ben bé cada sala que pot oferir. Hi ha gent que només ofereix exhibició, gent que ofereix una lectura, cadascú, cada sala, en la mesura que pot, doncs tira endavant aquests projectes.
Se't gira feina.
Ah, sí, sí, estem allà.
una per
dia, com a mínim.
Déu-n'hi-do.
Quant temps fa que som aquí?
Estem morts?
Què dius? Qui sou?
Sí, així.
Jo sempre estic bé.
No ho faré!
Que me'l clavis a tu!
Sigui mi pare, per favor!
Per què no parleu?
Parleu!
Avui ens portes coses trencadores,
sí,
modernetes.
Sí, sí, sí. Seguim parlant una miqueta de la joventut, no? De la gent jove. Potser abans parlàvem de gent un pelè més gran, els millennials, però ara parlem de gent més jove i d'un tema que és incòmode, evidentment, però que s'ha de tractar, que és el suïcidi juvenil. I en aquest cas, a la Sala Tallers del Teatre Nacional, a Lara Díez Quintanilla, que és aquesta actriu i creadora que és molt bo perquè tant la tens fent d'Ayuso, fent animalades del Polònia, com de cop ella té tot un... Ella va estudiar psicologia, a part també d'art dramàtic, i llavors li agrada molt fer aquest treball més de profunditat de temes, doncs, complicats, i com els posa dalt de l'escenari, no? I amb l'ajuda, amb la complicitat de Ferran Carvajal, han fet una dramatúrgia a partir d'experiències i testimonis reals. Han parlat amb gent molt jove, instituts, inclús també professors, personal sanitari, familiars, per tractar aquest tema que és bastant tabú, no? Però que el tenim sobre la taula, que és el suïcidi juvenil, que lluny de ser una cosa personalitzada i que és una cosa que ens afecta a tots i que al final també tots en som responsables i tots també podem dir-hi la nostra i posar el nostre granet de sorra, no? I també t'adones això, no?, dintre d'aquesta societat tan individualista, no?, una mica, que ens penses és que un sol davant del món és molt difícil. Tinguis una situació complicada que evidentment és més... fa que tot s'agreugi, no? Però vull dir, un de sol no pot solucionar tots els problemes seus i de l'exterior. Llavors, si no, d'alguna manera, no ens ajuntem i veiem que junts podem... Que no estem sols, no?, i que junts podem crear sinergies, doncs és molt complicat. I en aquest sentit, ells posen aquest granet de sorra de dir, posem-ho sobre l'escenari, d'una forma també molt visual, amb molta coreografia. El Ferran té formació també a nivell coreogràfic i com a ballarí, i han fet un projecte molt, això, molt d'experiències, molt visual, també en projeccions, per tractar aquest tema, deixar de fer-lo tabú i una miqueta intentar trobar-hi solucions entre tots, no?, perquè aquesta gent no se senti tan sola.
I el cert és que els joves en parlen de les seves angoixes, de les seves pors, ansietats, de les autolesions, que també... estan molt presents.
Sí, 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 sí.
I ells no tenen els filtres que tenim nosaltres.
Sí, 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 sí. Doncs poder agafar aquesta, perquè a vegades no, la joventut té la necessitat, però com ho parla, no? Com ho s'exterioritza, com es verbalitza.
Sobretot amb els adults. Exacte. Entre ells potser no tant.
Vull dir que aquest sedàs, no?, de cop d'agafar i fer aquesta dramatúrgia, posar-ho sobre l'escenari, doncs és molt interessant. No us he dit el títol de l'obra, que es diu Tarsius, La podeu trobar del 6 al 30 de novembre. I Tarsius, es veu que són aquests primats, que segur que els heu vist, són uns primats petitets amb els ulls molt grossos. Són uns primats en perill d'extinció que no poden reproduir-se en captivitat, perquè quan se senten engabiats s'autolesionen, inclús poden arribar a matar individus de la seva pròpia espècie o ells mateixos i immolar-se. I en aquesta, no, en aquest símil, no, d'aquesta captivitat, d'aquest tancar-nos en una gàbia que pot ser, podem ser nosaltres mateixos o poden ser un munt de gàbies que se'n generen, no, a nivell social, doncs ens podem això autolesionar fins a arribar al punt de desaparèixer, i hem d'obrir, no, aquestes gàbies i poder-ne parlar, i aquests pobres, aquests tàrcios que puguin córrer lliurement.
A la sala Tallers del TNC fins al 30 de novembre.
A més, és una coproducció del Teatre Nacional amb els Teatres en Xarxa, que són uns quants teatres de... Hi han diferents... Així com els petits també ens associem, els mitjans i els més grans també s'associen, i aquests teatres ja fa uns quants anys que uns quants teatres de mitjà aforament, diguéssim, de tot el territori, s'uneixen i també aposten per aquestes propostes que aniran, aquesta obra correrà, diguéssim, farà gira per aquests teatres i potser també més enllà.
I ens portes una re-recomanació, explica'm,
sí,
això.
Sí, perquè l'última vegada que vaig venir us vaig parlar del Xavi Castillo i d'un espectacle que es diu Berihueu, o especial al Ventorro. Jo us en vaig parlar perquè em va fer molt bona pinta, però el vaig poder anar a veure.
L'has vist?
I llavors, per favor, us dic que si mai teniu l'oportunitat de veure el Xavi Castillo, aneu-hi, perquè per un cantó és un animal, és una bèstia escènica. A més, és tota energia. També té molts vídeos penjats a les xarxes. Però és una mica la sensació quan anaves a veure el Pepe Rubianes, aquella cosa de catarsi col·lectiva, de riure i del sentit que té la comèdia esbojarrada i punyent, perquè realment parla de temes molt tristos, vull dir, ell explica la seva pròpia experiència, perquè ell va patir la Dana a València.
A casa, in situ.
Sí, sí, va, i més, o sigui, però té una manera d'explicar-ho molt.
Sembla que va perdre el taller.
Va perdre el taller, llavors allà inclús té algunes de les peces que va poder salvar. Inclús, clar, amb totes les actualitzacions, o sigui, ell va fent actualitzacions, cada vegada l'espectacle és diferent i porta apuntat. És que, clar, us he de dir, ha sortit una notícia i, clar, va sumant. I em va agradar molt una cosa que va dir, que, clar, quan estava allà en ple fangar, no, una veïna li va dir: Xavi, com a mínim fes-nos riure, no? Estaven traient fang. I dius, ostres, aquest és també el valor del teatre, el valor de la comèdia i d'aquests còmics que a més van al fang realment i parlen de coses i d'una forma molt bèstia i molt animal, i se'n riuen de tothom, i va ser una cosa molt, ja us dic, molt catàrtica, molt reivindicativa de temes que s'han de parlar, però ja us dic, vam riure moltíssim, a més perfils de gent molt diferent. Vull dir que us convido molt, a si teniu l'oportunitat, d'anar a veure el Xavi Castillo, perquè sortireu renovats.
I tornem als més petits.
Saps que tens ales per volar.
Potser no es veuen, però és veritat.
Vols veure el món de cap per baix.
Sí, que genial, cap de perdona.
No escoltis qui fa més soroll.
Escolta qui vulguis ouïr.
Són la Tresca i la Verdesca, que aquest diumenge desembarquen a Cal Bolet, a Vilafranca.
Sí, sí, estic molt contenta perquè és una proposta, és molt bonica aquest espectacle, ja fa uns quants anys que es va estrenar, i a més encara queden entrades disponibles, vull dir que si teniu l'oportunitat no la deixeu escapar, perquè és aquesta conjunció que hi ha en parit diferents espectacles, la Tresca i la Verdesca, juntament amb Teatre al Detall, i en aquest cas La nena dels pardals és un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens. Està basat en un fet històric, que és que l'any 58 Mao Zedong va declarar la guerra als pardals i va provocar que aquests ocells pràcticament s'extingissin de la Xina. I, és clar, les conseqüències van ser devastadores. No hi havia ocells que es mengessin els insectes i les plagues van arrasar les collites. I en aquest conte una nena s'erigeix, doncs, com a salvadora d'aquests pardals, com a metàfora de qualsevol, o sigui, evidentment, de qualsevol peça d'aquesta escala, d'aquest ecosistema que formem tots plegats, no? A part que és un espectacle molt bonic, amb il·lustracions que es projecten a l'escenografia, la música de la Tresca, com sempre, és una delícia, i a més és un espectacle que ve... té un munt de premis al darrere. El Premi de la Crítica l'any 17, el millor espectacle públic familiar, inclús el Premi Enderroc de la Crítica 2018, el millor disc per a públic infantil i familiar, perquè, deixeu-m'ho dir, la Tresca i la Verdesca tenen uns discos per canalla espectaculars.
Regal? Un bon regal, un disc
molt, d'aquests? Molt, és que estan molt bé, són músics, vull dir, no és la sensació que està de dir fer música senzilla pels nens, no té per què, podria ser els Amics de les Arts perfectament, saps què et vull dir? Llavors, també van guanyar el Premi del Públic a la Mostra d'Igualada 2018 i el Premi Butaca també aquell mateix any, vull dir que...
Premiadíssim,
sí,
recomanadíssim.
Us recomano molt que el aneu a veure perquè és una delícia, a partir de 5 anys.
I tenim una última proposta. Xedric, Xedric, tornem a la força de l'audiovisual.
Sí, i de la música, i de... Ara que està, no?, tan... Estem parlant tots de la Rosalía tot el dia i que sembla que haguem descobert la sopa d'all amb música, no?, amb música escoltada. Doncs el Cor de Teatre, que és una companyia molt peculiar, és un cor de teatre, però que fa unes... És un cor, diguéssim, musical, però que fa unes propostes molt, molt teatrals, molt escenogràfiques. Ja fa 25 anys que treballen i ara ens presenten Nauta al Teatre Condal. Només són 3 dies, 14, 15 i 16 de novembre, però tindreu l'oportunitat de descobrir aquesta companyia, que és molt, molt interessant. El que fa és ens posa dalt de l'escenari grans obres de la música a nivell, depèn, cada espectacle, no?, agafa autors diferents. És un concert d'una coral, per entendre'ns, però amb una posada en escena espectacular, amb una dramatúrgia, a més, en aquest cas, també amb un treball audiovisual molt, molt potent, i que d'alguna manera us connectarà això amb grans obres de la història de la música. En aquest cas, per exemple, trobeu Monteverdi, Purcell, Rameau, Handel, Haydn, Mozart, Mahler, entre d'altres, però amb una interpretació molt, molt potent i, a més, amb unes imatges, una cosa així futurista, molt, molt, molt suggerent.
Tenen molta força, molt oníric, també.
Sí, és una companyia que, ja us dic, ja fa 25 anys que trepitgen escenaris. Si teniu l'oportunitat de veure'ls en algun espectacle, us el recomano molt.
I els trobareu dalt de l'escenari cantant tots plegats en formació de quartet, d'octaus, solistes, toquen totes les tecles.
Sí, sí, és una altra manera d'aproximar-nos a l'experiència també musical, que per què no pot casar molt amb l'experiència escènica.
És la companyia d'opereta, que potser
exacte.
Opereta sona molt.
Exacte, exacte.
Més d'un oient li deu
sí,
sonar.
Sí, a més, no sé quants anys fa que la tenen. Tenen diferents espectacles de sala, inclús de carrer. Vull dir que és una bona manera de descobrir-los.
Clara, com sempre, mil gràcies per totes aquestes propostes que ens has dut i que compartim amb els oients. Ara toca gaudir-les. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, fins aviat.